Són les 11 i 24 minuts. Andrea Gómez, bon dia.
Bon dia, Albert. Bon dia, boomers.
Bon dia, boomers de Catalunya. Com estàs?
Jo bé, m'agradaria estar, que deies, parlaves de República Dominicana. M'agradaria ser-hi a República Dominicana. Sí, la veritat és que sí.
Amb el rei emèrit o...?
No, potser sense ell, directament. Sense ell. Com has evitat internet aquests dies? Estàs seguint les meves instruccions?
Estic al fil per randa, al peu de la... Sí, al peu de la lletra. Evito... Jo crec que, Marina, tu estàs evitant internet correctament aquest estiu?
No, gaire.
No estem responent als haters de Twitter, per exemple.
No, clar, però és que això ja ho feia.
Això ja venies apresa
de
casa.
Ja venies apresa, Andrea.
Doncs avui farem una començaré per unes recomanacions per tal de configurar i preparar les nostres xarxes socials davant missatges d'odi, no? Masclistes o racistes. Parlàvem precisament l'altre dia amb la Juana Dolores de l'exposició digital forçada i de què suposa ser un personatge mediàtic a xarxes. Però a vegades no cal tenir molts seguidors perquè apareguin aquests missatges d'odi, aquestes agressions, algun fanàtic o simplement gent maleducada. Jo sempre dic que hi ha gent maleducada a les xarxes que mira, hi són allà. Jo no és el mateix, mira, avui he mirat precisament, no és el mateix tenir 10 comptes de Twitter responent als tuits del matí de Catalunya Ràdio dient sou uns impresentables o podeu anar a cagar.
Això ens han dit.
Això són tuits que jo he buscat i són reals, no m'invento res. Que imagina tenir aquestes 10 persones darrere aquest vidre de l'estudi cridant-ho. No, podrien estar cridant aquí, aneu a cagar tota l'estona.
No el sentirien, però...
No sé si s'atrevirien, perquè és allò que dèiem aquell dia, que a les xarxes tothom s'hi atreveix, en canvi cara a cara.
Però tampoc no ho busquem, no?
No, en absolut.
Però seria estrany, no? Oi que seria estrany, però mira, a Twitter estan i no se'ns fa tan estrany. Doncs cal entendre que darrere d'una foto, d'un perfil, d'un dibuix animat o d'un nom fals, no cal ser un professional d'odi.
Som a l'OK Boomer de l'Andrea Gómez perquè volem aprendre com evitar internet. Dóna'ns consells.
Exacte. Avui parlarem de... Ja que és difícil corregir aquestes persones, no els hi canviarem,
no
aquest
canviarem.
Discurs d'odi,
si
aquesta manera...
Si entrem a respondre, no.
No, aleshores què hem de fer? Doncs ens protegim nosaltres. I avui recomanaré un perfil de Twitter, Albert, molt interessant, per seguir i poder estar atentes a les seves recomanacions.
De qui parlem?
De No les des casito.
No les des casito.
No les des casito. És un perfil a Twitter amb l'objectiu d'informar i suggerir maneres de combatre els missatges d'odi i l'ultradreta a xarxes. És molt interessant seguir-los perquè ens expliquen trucs, com per exemple com configurar-nos el perfil de Twitter. T'explico.
És a dir, perquè no rebem aquests impactes? Si ens insulten no ho veiem?
No, mira, és encara més bàsic que això, perquè Twitter per defecte ens mostra els tuits que considera més rellevants.
Clar, com funciona això? Tu, Marina, controles els algoritmes aquests?
Exacte.
Clar, són el que ells en diuen tuits destacats, no? Però sí. El tema... és que ningú sap en què es basen aquests algoritmes. Exacte, no ho han arribat a explicar
no,
mai.
No, i de fet passa allò que fa tanta ràbia de dir, si jo aquesta persona no la segueixo, per què sempre m'ha de sortir quan obro la xarxa social?
Hi ha una explicació de vegades que és pagant Sant Pere Cantes, és a dir, hi ha tuits promocionats que sí que si pagues te'ls promocionen, però d'altres que te'ls trobaves, pam, a la cara sense...
Exacte, aquella típica persona, per exemple, que deia la Marina, no, que tu no segueixes, però li han posat tants me gustes als teus seguidors que t'acaba apareixent al teu timeline i dius quina ràbia
això
em fa, no?
Fa molta ràbia, perquè és el que te dius, si el volgués seguir Twitter ja l'estaria seguint, si me l'has posat cada dia.
Exacte. I la prova és precisament que tu i jo podríem seguir, Albert, a les mateixes persones i el timeline seria totalment diferent. Aleshores, t'explico superràpid com podem canviar això. Gent que ens escolteu des de casa, estimats boomers, els que esteu al cotxe, no? Ja ho facin quan s'aturin.
Sí.
Si obriu Twitter, a la pantalla d'inici, a la cantonada superior a la dreta, hi ha una icona d'unes estrelles.
Sí,
es veuen. Si cliqueu al damunt, et dona l'opció de canviar els tuits que et mostra pels més recents. D'aquesta manera, doncs, evitem aquest algoritme i et surten a ordre cronològic. I així et sortirà tal qual, de forma neta, diguem, què ha passat aquest matí, tal qual ha anat apareixent.
I això t'ho canvia després ell sol?
No, apareixerà sempre.
Sempre, ara tinc ja l'ordre cronològic.
Això jo no ho sabia.
Es ves. Perquè ets un petit boomer, Albert.
Tu sabies, Marina?
Però si ho acabo de fer davant teu. Acabo d'activar-ho.
Però amb el compte de Twitter, @noledescasito, anem més enllà.
Sí, exacte. Això era com una base, no? La base per evitar internet. Però, per exemple, què és que hem de fer quan veiem un missatge que no ens agrada, que ens resulta incòmode, que és racista, homòfob o masclista?
Denunciar-ho.
Mira.
Denunciar-ho. I si no és tan fort que dius em molesta, però què faig? El bloquejo o el silencio?
Quan silencies o bloqueges algú, el resultat per a tu és similar. Deixaràs de veure els seus tuits. La diferència és que un usuari al que has silenciat continua podent-te llegir i contestar-te. Si l'has bloquejat, en canvi, no. En aquest segon cas, quan intenti visitar el teu perfil, veurà que està bloquejat. Si et topes, per exemple, amb un troll, l'has de bloquejar perquè no pugui continuar responent als teus tuits, ja que encara que tu no el llegeixis, sí que el podran veure els teus seguidors i no vols que utilitzi els teus bonics tuits per a penjar les seves merdes, veritat? Si és simplement algú a qui no vols llegir directament, és suficient amb silenciar.
Aquesta és una recomanació del
No le des casito. Exacte. I amb això anem aprenent una mica, no? Pues em molesten una miqueta, silencio. És realment una persona que pot estar-se aprofitant dels meus tuits, és aquestes persones que et retuitegen i et citen i et mencionen.
Bloquejo.
Bloquejar i fora. I algú des de casa podria dir, a veure, no és per tant, jo no us entenc, jo no veig aquests missatges d'odi...
No els pateixo.
No sé què són els haters... Però què passa quan has crescut precisament sentint això?
Sí, no me robes mi trabajo, vete a tu puto país, puto chino maricón, la gente por la calle me llama así.
Doncs això que escoltem és una cançó del Chente Asai, més conegut com Puto Chino Maricón.
Puto Chino Maricón,
i tant. Exacte. I ell sempre ens explica que s'ha posat aquest nom perquè ell ha crescut sentint aquest tipus de frases i és la seva manera de neutralitzar un insult, no? Doncs a mi em diuen Puto Chino Maricón, doncs ara me l'apropio i em dic així. I qui també lluita contra la discriminació de les minories i els estereotips són les nostres convidades d'avui, que segurament més d'un cop hauran escoltat alguna cosa similar. Estàs preparat, Albert?
Sorprèn-me. Avui a l'Hockey Boomer de la Hoc Boomer de l'Andrea Gómez, dues convidades, sempre ens portes convidades potents, encara no ens hem recuperat de la Juana Dolores de la setmana passada, i avui quins has portat?
Doncs avui tenim, mira, la Mercedes Rosés Fujiwara, ella és redactora de moda, d'origen japonès i co-creadora de la revista sobre la diàspora asiàtica Pai Pai Mag, que després en parlarem més, vale? També ens acompanya Lloydia Ojipalino, experta en comerç internacional d'origen filipí.
Doncs Mercedes i Lloydia, bon dia, benvingudes a les dues.
Bon dia.
Bon dia a les dues. Clar, i em diràs, per què has hagut de concretar aquest
origen? El seu
origen,
no? Per què dius on són?
Exacte. Doncs perquè són part del col·lectiu Catàrsia, un col·lectiu de noies asiàtico-descendents de Catalunya que necessitaven un espai on poder parlar i escoltar-se alhora que fan activisme per visibilitzar, denunciar l'exotització, la sexualització i l'assetjament que reben com a dones racialitzades.
Molt interessant.
Molt bèstia. Són molt potents. Jo et diré un tros de la seva web perquè vegis com de fortes van. Hem crescut essent poc filipines, xineses, japoneses, paquistanies, catalanes, espanyoles. Els nostres entorns ens exigeixen pertànyer a i a la vegada ens retreuen per no pertànyer suficientment bé.
Us sentiu així? Que no sou... És a dir, us exigeixen, diguem-ne, etiquetar-vos o pertànyer a alguna cosa i alhora es queixen que no sou prou catalanes?
Sempre. Sí. És una cosa que és, per nosaltres és normal. Sempre ens demanen que ens identifiquem amb alguna cosa, ens posem l'etiqueta i que amb aquesta etiqueta ens quedem, perquè si a sobre després vas i la canvies et pregunten per què l'has canviat.
Sí, és com que has de ser una cosa, no pot ser...
No pot ser diverses.
Imagino també que aquesta pregunta, que potser no li fan a la resta, que és d'on sou, no? D'haver d'anar explicant sempre d'on sou.
No, perdon, perdon.
Exacte, concreta, però què vols dir? Tu del carrer Sepúlveda, no?
On vas néixer, bla, bla. Sempre és el mateix, la veritat.
Doncs des de casa, els que esteu escoltant, si voleu anar mirant la seva feina de difusió i activisme que fan a les xarxes, les podeu trobar a Instagram per CatarsiaBSN.
És el col·lectiu Catàrsia, avui a l'Hoc Boomer de l'Andrea Gómez del Matí de Catalunya Ràdio. Com neix aquest projecte?
Clar, Mercedes, oi, expliqueu-nos què és el que us porta a buscar aquest espai de trobada, aquest punt que necessitàveu vosaltres?
Jo és que la veritat em criava molt el tema de l'antiracisme i vam trobar catarsia perquè, clar, jo volia parlar des de la meva, del meu context i, per tant, vaig trobar catarsia, que era per la diàspora asiàtica, especialment a Barcelona, i em vaig juntar, més o menys.
Sí, en un cas també vaig dir, bueno, doncs m'agradaria doncs estar una miqueta més activa, veure si la gent pensa igual que jo, perquè de vegades és com que et trobes sola en els primers passos que dones.
Sí.
I vaig veure que catarsia doncs s'ajustava bastant, no, al que estava buscant, i que veia que les meves experiències es resonaven en tot l'entorn.
Però què feu exactament? Què fa catàrsia?
Doncs ara mateix tenim una peça de teatre fòrum, que és com és una obra on parlem de les nostres experiències vitals, especialment, bueno, dins de... parlem del feminisme i el feminisme interseccional i fem una crítica al feminisme hegemònic blanc, no?
Uh-huh.
I aquesta seria la primera línia de treball, però després fem un munt de coses, doncs, fem vídeos a Instagram, fem tallers, fem una mica de tot, la veritat. És una mica difícil de dir.
També comenceu per un punt bàsic, que és simplement un punt de trobada, no?, que us reuníeu els divendres, per això, sí. Aquestes inquietuds i vivències, posar-les en comú i no semblar, això que deies, no?, i una mica una estranya.
Sí, més que res són els divendres de cada setmana que ens donàvem el nostre espai, no?, per poder compartir els projectes que anàvem a fer com a catarsia, però també projectes personals o què és el que ens havia passat durant la setmana, que potser o sigui, no li podies explicar a qualsevol, sinó que només ho podies explicar en aquell espai on et senties segura.
Parlava abans de l'insult Putxino Maricón, que dona nom al projecte musical del Xenta. Com ha estat la vostra experiència a xarxes? Us trobeu amb atacs, missatges d'odi? Encara heu d'estar explicant i reflexionant sobre això?
Doncs vam fer una actuació al febrer, em sembla, a l'Arc de Triomf, i vam penjar un vídeo al YouTube i després, bueno, el tuit el tenim ahí anclat al nostre Twitter i sí que vam rebre bastants comentaris, la veritat. Però no vam fer molt de cas, o sigui, què s'ha de fer, no sé, jo encara no ho sé.
Bloquejar.
Sí, bloquejar.
Ara escoltarem a una companya de catàrsia, la Cristina Sangyu, en un vídeo d'Instagram sobre com al voltant del concepte de tot allò xinès s'ha construït un seguit de connotacions negatives.
En la China mandarina, en el chino cappuccino, en los chinos los petardos, en la China la del chino. En la China chinita china, la China fina filipina, la chinita pequeña china, la chinita del alma, chinita de amor. La chinita que llega a Varna, la China de la que te apartas, la China que repasas, la China, la chichinita para toda España.
Forta, la Cristina?
És molt forta i sobretot jo crec que la vàlua d'aquesta performance que ella fa és que fa servir frases que les fem servir tots els dies comúment i que sembla que no facin mal, però si les ajuntes veus la força que tenen realment.
Per exemple, vaig al xino, seria una d'aquestes frases? Sí. O vaig al paqui?
Sí, exacte. Exactament.
I què hem de fer per canviar-ho?
Doncs pots dir que vas a la botiga, vas al súper...
Clar,
no sé.
Perquè al final és una botiga qualsevol. Vull dir,
però són microracismes que tots els han de detectar, perquè tots, quan s'us acumulen, és quan provoca aquest efecte gairebé allau, no?
Com exacte.
Aquesta poesia que ara sentíem.
Quan hi ha una ofensa, ja directament passa a ser racisme. I algú es podria preguntar, però no serà per tant, no? Si tu estàs ofenent algú, ja és racisme. I és això, se li pot dir ultramarins, botiga de queviures, hi ha moltes maneres i hem de començar d'alguna manera a intentar de construir aquest llenguatge. Noies, què fem malament en el nostre dia a dia? Què hem de millorar? Perquè aquest racisme interioritzat, per exemple, que hem vist amb l'inici del coronavirus, el vam veure molt fort amb la comunitat xinesa. Què podem fer?
Bueno, això ho parlem molt sovint, que és bàsicament... crec que les persones blanques han de fer els deures. O sigui, jo no puc anar i dir-te has de fer això, això i això. Has de fer tu la teva investigació i dir com exactament, vale, aquests són...
Que ens hem com de construir.
Sí, tu mateix, perquè jo no puc fer-ho per tu. Jo no sóc tu.
Clar, nosaltres no coneixem els vostres entorns, no sabem com us relacioneu vosaltres amb l'altra gent racialitzada, per exemple, i penso que nosaltres no som un fulletó d'instruccions on tenim totes les passes perquè vosaltres us pugueu al final de construir, no? Sinó que simplement el que s'ha de fer és mirar en quin entorn estàs, i què pots fer per a aquest entorn, no? O sigui, jo crec que a partir d'allà es poden fer moltes coses i és una forma bàsica de poder estar de construir.
Heu notat que hem fet un pas enrere amb aquesta pandèmia del coronavirus pel que fa a aquest racisme contra la comunitat asiàtica. Heu vist com s'ha agreujat la situació?
No sé si és un pas enrere, perquè és una mica el mateix de cada dia. O sigui, només que està més enfatitzat, s'ha fet viral, és més mediàtic, però sempre passa el mateix. O sigui, cada dia rebràs una microagressió i ara es veu més. Però el racisme sempre ha existit.
Exacte, la diferència entre l'abans i l'ara és que ara tenim càmeres que demostren que això és veritat. O sigui, que no és una inventiva, sinó que són coses que passen cada dia i que ara sembla que s'estiguin normalitzant i això és el pitjor que pot passar.
Per exemple, en ambients com el de l'oci nocturn, en determinades discoteques, és un problema habitual, no?
Sí, la veritat és que és molt habitual que passin aquestes coses i és molt injust. Mm. Que simplement per el teu origen, per quina pinta tinguis, doncs que al final t'acabin, no sé, com que t'estiguin traient d'aquell entorn, encara que tu estiguis dins de la discoteca, et fan el buit. I això és l'única cosa que s'ha d'intentar evitar, no?
Imagino que fins que no veu arribar aquestes trobades, no? Les catàrtings que li dieu dels divendres, també potser vosaltres mateixes ni ho havíeu identificat o ho estàveu potser com assimilant, fins que potser no ho exterioritzes i ho comparteixes amb els altres de dir, ah, és que també ens passa això, no? O també miren pels trets i per les faccions que...
Jo crec que depèn molt de la persona. Jo personalment sí que era una cosa que doncs, parlava la meva mare o alguna amiga, però sí que és veritat que ara que tenim catarsis com tenim un lloc i un espai per parlar d'això bé. O sigui.
Quantes persones sou ara mateix a Catarsia?
El nucli em sembla que 8.
8 persones. Sí. I la gent, i si algú ens estigués escoltant ara mateix, es podria adreçar a vosaltres? Podria accedir perfectament a aquestes trobades del divendres?
Sí.
Sí.
Es poden escriure al Instagram, al Twitter, on sigui.
Perfecte. Escolteu, i juntament amb la xarxa Barcelona Antirumors heu iniciat una campanya sobre el racisme al món artístic. Què és això? Ens en parleu una miqueta?
Doncs això va ser un conversatori que es va fer a la Sala Fènix. Vam parlar amb actrius, un ballarí... A veure, són el Juni Sun, la Xiro Xiao, la Marina Martínez, Sònia Massuda i Quim Hernández. I bàsicament són persones d'origen asiàtic que tenen carreres artístiques i van parlar de la seva experiència vital, o sigui, de les problemàtiques a les seves carreres.
Dins del teatre i el cinema, entenc.
Teatre, cinema, sí, música...
Perquè aquí diguem que encara hi ha alguna manera, encara hi ha també uns estereotips d'alguna manera, o sempre fan els mateixos papers, no?
Sí.
Una rèplica de...
Els estereotips, després com els tracten a ells personalment al treball, o sigui, tot això.
Sí, al final s'acaba reproduint el que veus a la societat, no? És una forma inconscient de fer-ho, però és que realment està totalment normalitzada en tots els àmbits.
És que em feu pensar molt en tot el que esteu dient i pensava, i la solució per on passa? Per l'educació? Perquè veiem com en moltes més generacions, no sé, tinguem més normalitzada la diversitat. En aquest sentit, és tot educació? O què ha de passar exactament? Perquè realment heu dit coses que són molt petites però és que són molt grosses a la vegada.
Bueno, sí, a veure, primer és educació, perquè sense educació és que no pots saber què és el que hi ha darrere d'aquella gent, però també és convivència. Vull dir, si al final t'eduques però estàs en un entorn totalment blanc, és impossible que al final acabis comprenent què és el que li pot passar al teu veí o veïna. Mm. O a la persona que estàs contractant perquè et netegi la casa o coses així. Llavors, al final és una convivència que s'ha de fer activa. No només, no sé, no perquè vagis a un restaurant xinès o japonès estàs apreciant la cultura, no?
És a dir, buscant la diversitat.
Bueno,
jo no li diria diversitat, perquè
no.
Això és un invent que ens hem... És una paraula que ens hem inventat al final per dir que tot és bonic, tot és meravellós i que...
Diversitat cada dia més a prop de sororitat, eh? Són dues paraules
sí.
Que comencen a caure-li la purpurina al voltant. Mercedes, juntament amb l'Anna Fuchs i l'Oyi, mentre també que és col·laboradora, heu llançat aquest any la revista online Pai Pai Mag, que per cert podeu seguir a través d'Instagram amb el mateix nom. Què és aquesta revista? Per què era important tenir aquest espai a internet?
A veure, és una revista per la diàspora asiàtica i el que vam trobar que no hi havia revistes o que parlessin d'això en a castellà especialment. Sí que hi ha en anglès, als Estats Units es parla un munt, però per exemple a Espanya hi ha Espanya, Catalunya, Latinoamèrica, o sigui, hi ha molta diàspora i necessitem un espai. O sigui, és totalment necessari.
T'imagino perquè us faltaven referents també, no?
Sí.
De llegir articles, d'entrevistes...
És un mix de tot. Això de trobar-te en un lloc, encara que sigui a l'internet, perquè bueno, ara especialment ens hem adonat amb el Covid que doncs no podem trobar-nos, no, presencialment, doncs està molt millor tenir un espai a l'internet, parlar d'aquests temes... És tan important, o sigui, Berta... a algun lloc.
Ja. Yeah.
Doncs haurem de fer la feina, Andrea, i de construir-nos. Ens has mostrat com Twitter, com les xarxes socials, com internet ens poden servir per fer aquesta feina de construir-nos, de ser conscients i intentar canviar aquests microracismes, aquests estereotips. Moltes gràcies per a Lockboomer d'avui i gràcies també a la Mercedes Rosés Fujiwara i a la Ollidia Ollipalino, Mercedes i Olli, per venir al matí de Catalunya Ràdio. Dimarts que ve, més? Algun spoiler?
Sí, parlarem d'ansietat i mems, què et sembla?
Ansietat i mems, són 11:45, publicitat i la SU al matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.